És l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 234, el 34è de la 8a temporada. 234?
Alguna no cosa seria bé. El 34?
No, no és cert, avui no estem al 234.
És 247 o por ahí.
Però llavors, aquí de, si fos el 34è de la tercera, de la 8a temporada, seria el 34.
Exacte. Vos, no. voleu que us digui la veritat? No sé quin número estem del programa.
El 247.
Sí, això a Mallorca en diem un parell i ja està.
Un parell, vale, perfecte. Sí, 247, correcte.
Un parell o més?
Molt contents que ens torni a visitar, com acabeu d'escoltar, en Benjamí Lluslada, en qui parlarem del canvi en el concepte dels gestors de continguts de la mà, de que alguns mitjans ja han començat a publicar contingut directament a Facebook, horror. En temps de tertúlia, entre altres temes, recollim una enquesta feta a la comunitat Mosegui, amb moltíssima participació, preguntant sobre navegadors, Chrome, Safari, Firefox, les preferències, i sobre ecosistemes, Google i Apple, amb interessants estadístiques, no? I interessants aportacions. I si ets usuari de Chrome, no et perdis al final del programa les propostes Mosseguis.
Que tenim encara...
Marc, això va per tu. Sí? Una extensió que posa a dormir les finestres no actives i que allibera recursos al teu ordinador.
Ah!
Molt necessària. Aquest programa
t'arriba... Sí, perquè tu tens un MacBook Pro amb tot el processador que vulguis,
i tots ho
menja
el Chrome, Google Chrome.
Els el menja.
Doncs aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en l'administració de sistemes crítics, focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat, i si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la poma, amb una taula en forma de tiramisú, benvinguts al programa setmanal on conversem...
Amb gluten o sense gluten?
Sense gluten, i avui veuràs per què el del tiramisú més endavant. De forma dispersa, de tecnologia i moltes coses
però
més...
Però mascarpone, no?
Amb mascarpone, home, és que si no hi ha mascarpone no és tiramisú. Uh-huh. Control tècnic, Sergi Perucho.
Bones.
Aquest micro que ja té. A veure si avui se t'escolta, Sergi. A veure, torna a parlar una mica.
Bones.
Ara sí. Se'l sent bé, no?
Sí.
Sí. Carles Caño, col·laborador habitual.
Hola, bon dia.
I senyor del Chromecast.
Oh, no ha fet una referència temporal, perdó.
Avui Benjamí Lluslada, que ens acompanya també. Benjamí, benvingut.
Bon dia, tot lo dia.
Tot sí, lo dia, sí.
Continua sent un dels programes més descarregats, un dels primers que va venir Benjamí Lluslada.
Compte que a Mallorca dieu allò de sora baixa, que jo el primer que m'ho van dir em pensava que havia fet alguna cosa mal
bueno,
feta.
Bueno, i asseure's és prendre per sa cul, no? És una sí, cosa així.
No, això és un mite. No,
no es diu massa.
És no ho he sentit dir mai. Poder algun poble, en algun lloc que no hi he estat, perquè bueno. L'illa és molt gran.
Marc Alieco, direcció i postproducció.
Escolta una cosa, és que he vist que hi ha llocs on ensenyen a fer tiramisú i no li foten mascarpone, o sigui... Els haurem de matar o alguna
cosa. Exacte. Producció, conducció, direcció...
un menys 1 a
i qui us parla, en Tomàs Manzanari. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la poma a les seves respectives graelles. Escolteu, sisplau, el racó Mossegui News perquè avui saludarem... Avui tenim una salutació especial fruit d'una reivindicació col·legiada a la comunitat Mossegui. Doncs això, saludem a la respectiva que ens emeten a les seves respectives graelles i els amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs.
Digues.
Avui estic molt content.
No, com cada programa.
Estic això molt content.
Et repeteixes més que la sopa de lletres.
Estar content és bo, és sa.
Sí, és sa.
Estic molt content.
I més en campanya electoral.
Perquè he vingut... Mira, no em parlis que sóc de Badalona i estem tots cagats de por. Sí. Bueno, estic molt content perquè ha vingut en Benjamí, perquè ha vingut en Carles. Estic molt content perquè amb la banda aquesta, amb la cosa aquesta del Xiaomi Band, m'he pujat el número de passes com a mínim per sobre de 13.000 i vaig com una moto.
Ja se't veu.
Sí, avui... Entro a casa i la dona surt al corrent.
Al tanto que els dos darrers programes vas acaparar, avui que vas ja acceleradet i a sobre...
Imagina't, és per culpa de Xiaomi Band, o sigui, és per culpa teva i d'en Benjamí.
Jo crec que és
que
perquè
comprat,
t'has de deixar posar Red Bull als cereals.
La part sí, de fans d'en Marc està supercontenta en aquests últims dos programes, hi ha tota una part també d'oients i...
Que diuen ell, controleu-lo una mica.
A veure, dieu-li alguna coseta, tracteu-lo...
Digueu-li una cosa... Bueno,
Raül, torna per marcar el Marc.
Ah, Noé, doncs mira, hi ha una cosa que és, la setmana passada us vaig parlar de que hi havia aquell cotxe elèctric, el Nissan Leaf, que val 15.300 euros, m'ho vaig mirar més bé, però el senyor, això és 15.300 si dones un cotxe de segona mà, amb la subvenció aquesta de 5.500 euros del govern, i la bateria te la lloguen a part. Quins collons!
I què val la bateria?
No ho sé, ja no ho posa allà a la pàgina web aquella. I aquí, però barata no té que ser, a més és lloguer. O sigui, al final és dir, quan tu compres alguna cosa penses en allò del total cost of ownership, que et costarà tenir sí, això, és, i si ja no t'estan posant el tema de la bateria per sobre...
Hi ha infraestructures a service, plataformes a service, software a service mica, i bateries sí, a service.
Però la meva dona, com que m'estic mirant tantes coses de cotxes elèctrics, ja m'està obligant a rentar el cotxe cada setmana, perquè on tinc el cotxe brut tinc ganes de cotxe nou, i ja em diu, renta el cotxe Marc, i estic tot el dia allà a l'aspiradora.
Bueno, si vols comprar un cotxe elèctric, contacta d'aquesta forma.
Amb en Marc i...
A través d'aquí, sí.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google+, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Molt bé, doncs tornem a l'estudi.
Seria xulo poder vendre cotxe, que Amazon ponés, venguis cotxes, perquè l'afiliat té programa, seria una comissió impressionant.
Cada vegada que... Quina és la marca que fabrica aquests cotxes elèctrics amb la bateria descapotable?
La bateria no és descapotable. Ara diràs que ens dirà que diem que les bateries són descapotables. No, les bateries no són descapotables, i és Tesla.
No, però em refereixo als que es poden comprar aquí.
Els que a veure, aquí pots comprar el de Nissan, pots comprar
Nissan,
Renault, aquell quadrúpedo
que serà el nou patrocinador del Real Madrid, perquè Nissan lleva la Copa, Nissan lleva la Liga, Nissan lleva la Champions.
Sí, però quan vagis a l'aeroport amb la bandera del Barça t'acasquen, eh?
Bueno, sí, sobretot si ets menor d'edat, molt fort. Doncs això, Benjamí, benvingut de nou a Mossega la Poma.
Moltes gràcies, estic molt content, a més, jo sí, també estic content.
Està bé,
prenc aquest privilegi, Marc, de que avui estigui el Carles Canyó.
És que avui ens hem desvirtualitzat.
Exacte, sí.
Sí, a més està bé perquè us passa, com heu estat en contacte virtual molt de temps i us aneu programa i altres coses, tu també escoltes el podcast de Mallorca en xarxa d'en Benjamí, està bé perquè et passa aquella cosa típica quan veus aquella persona, dius, sembla com si ja la conegués de tota la vida. No?
De fet, en Carles és més alt en persona.
Sí,
el seu avatar és més baixet.
És més alt que Twitter,
per alt,
no?
Com un Sant Pau.
I ara que els oients comencen a fer memes dels nostres vídeos a YouTube, és horrible. De veritat,
en
per
Pau
favor.
Nin.
En Pau Nin, prou Pau, deixa-ho estar.
No, i en Carles té opinions sobre el món dels bits força interessants. Sap ensumar per on van les coses, d'alguna manera.
Gràcies, sóc un aspirant a bitòleg, que m'agrada molt aquesta expressió.
D'aspirant, res, ens han de treure de damunt el qualificatiu d'informàtic, és molt avorrit.
Ja. Sí, també.
Avui en dia amb bits se fan moltes més coses que no pas només processar informació. Això era dels anys 80, quan fèiem factures i albarans sí, amb els ordinadors. Avui en dia a internet se fa creació. Tu quan vas a comprar camises o quan vas a passejar, no dius que estàs processant el paisatge.
S'ha girat la truita. Abans els informàtics sempre hi havia els intrusos professionals, venien sota els físics i comptables eixerits o telecos i tal, que venien a fer d'informàtics. Ara, els informàtics fem de tot.
Clar, perquè qualsevol cosa, gairebé qualsevol cosa, es pot passar a bits. Amb les impressores 3D ja serà tot, absolutament tot, el que podrà passar pel sedàs dels bits. Llavors, no sé, és una qüestió que va molt més enllà de la informació.
La casa Dremel, aquelles mini taladros, ja té una impressora 3D, que la venen per $800.
Fixeu-vos que hi ha una connexió de discurs entre en Frank Carreras i en Benjamí Villoslada. Us heu donat?
Sí, però en Benjamí no es queixa de la nostra música, almenys.
No. Bueno. En Benjamí, parlant aquests dies, preparant el programa, ens introduïa un tema que ha sigut notícia també aquests darrers dies, que és que mitjans tradicionals han començat a publicar notícies a Facebook. Uh-huh. I posaves un tema col·lateral dintre d'aquest tema a tocar, que a mi em va fer molta gràcia, em va cridar molt l'atenció, i és com canvia el concepte clàssic de CMS. Pels que no sapigueu, CMS és un Content Management System, un gestor de continguts, és a dir, allò que fem servir per crear blogs i per crear contingut, diguéssim, publicat, i que tu dius que això canviarà.
És que el món del text està canviant molt des de Ho vaig observant des del 2012, més o menys. Tinc la sensació que el món del text té un llastre molt important del món periodístic,
del món paper,
del món en paper, i el que hem anat intentant fer a internet, el mateix que fèiem abans, i la majoria de coses han tingut formats completament diferents. L'àudio, el vídeo, quan han arribat a la xarxa els han tractat d'una forma molt diferent en el món del text.
Més desacomplexada, potser, fins i tot. No?
Gens desacomplexada, molt més lliure, molt més oberta, ha hagut molta més creació. A internet, amb el text, l'únic que havia passat fins ara era que havia perdut qualitat. Passaves, la gent havien dit que ningú aguantaria davant d'una pantalla més de 3 minuts llegint un article, i totes les coses eren superficials,
insubstancials,
títols que estaven pensats per indexar-te a Google. Jo n'estic fins als dallonses dels decàlegs, les 10 maneres de tal cosa, sempre cercant intentar ficar la paraula de la pel·lícula de moda en el titular, encara que no hi vingui, perquè te trobin. Vull dir, el test, l'única cosa que ha tingut a internet és decadència.
Lliçons apreses de Titanic, o...
Sí.
Lliçons apreses de Fast and the Furious 8.
Bueno, perquè el text ha googlejat.
Ai, les 7 coses que no faria el prota de...
Sí,
el que sigui.
És horrorós.
Sí,
però tots... tu dius... Potser anem a vincular-ho amb les dues parts. Una, què vol dir això que els mitjans tradicionals publiquen a Facebook? Perquè fixeu-vos que no fa masses mesos parlàvem justament de tot el contrari, del Google, del, com seria aquest servei de Google que indexava les notícies?
Google News, que no ho podem tenir aquí.
I ara, en canvi, volen publicar a Facebook.
Què faran els ocells sense els News?
Ara puc dir lo de cunyau, sí. No per Apple, sinó per l'acudit. Bé, la història és que s'està fent amb el test el que estem fent amb la resta de coses a la xarxa d'una vegada ja. On és la gent que llegeix cada dia? On és l'audiència? És el Facebook, és el Twitter, no tant, i és en alguns llocs especialitzats. On hi ha la gent que té interès en vídeos més o menys ben realitzats, i de més que no sigui el vídeo de format de televisió, de youtuber, de televisió japonesa, que al final youtubers fan televisió japonesa. Qui on són? A Vimeo. I tothom ho sap. Però, si tu ets una mica cultureta, publiques a Vimeo.
Una coseta. Aquest acord per publicar notícies a Facebook és una cosa que també ha signat, diguéssim, el gran trust de comunicacions aquí a Europa, liderat pel diari Bild, que era el que tenia la gran creuada contra Google. I d'alguna manera s'estan aliant amb Facebook perquè el seu enemic és Google, que és el que els està fent la d'allò, que també hi ha un moviment. I també el tema aquest de llegir per pantalles és una tendència que ha canviat, perquè quan es deia això ens en recordàvem dels monitors aquells de 14 polzades amb la pantalla corbada i que anaven a freqüències de 25 hertzos, i avui en dia llegir una pantalla no és la mateixa experiència.
Per això no ha canviat molt, i el test, per això, des de que s'ha introduït la tauleta, que hem decidit que és popular i que se queda, que és a partir més o menys del 2012, 2011 per la meitat ja va començar a passar, el test s'està transformant. Llavors comença a ser normal. I de la mateixa manera que estàvem dient que si vols publicar vídeos i tenir audiència els has de posar a YouTube, i absolutament tothom els posa a YouTube i ningú s'estranya, que si vols tenir audiència en fotografies les has de posar amb el Flickr per certes coses i amb Instagram per unes altres, que si vols tenir audiència amb àudio has d'estar a iTunes, en el cas d'Espanya doncs tenim iVoox amb molta importància, ningú s'hi ha acut fer un podcast i no posar-lo allà, ningú no se li ha acut fer vídeos i no posar-los a YouTube. Llavors amb els testes això no passava, no teníem un lloc per posar-lo. A poc a poc va anar apareguent Medium, i Medium és molt interessant, és una de les coses més interessants que ha passat a la xarxa el darrer any i mig, més o menys.
Però aquí no
què és Medium?
És com una... seria una xarxa social, però el text és el protagonista, no? És a dir,
sí.
Text de qualitat, i llavors fins i tot és super interessant perquè la gent pot comentar paràgrafs i llavors,
i posar notes,
sí,
a paràgrafs.
Exacte, a paràgrafs, no? Tu llegeixes el text normal i veuràs allà unes petites bafaradetes, no? I
llavors sí. És donar-li un ultra protagonisme al text en si mateix.
Exacte, Medium, que a més l'ha fet un crack, el que va muntar Blogspot, cap al 98-99, el segle passat,
i li va vendre Google.
I li ven a Google i després és cofundador de Twitter. La mateixa persona va dir, ara que he fet triomfar un lloc de testos curts com és Twitter, vull un lloc de testos llargs. I monta Medium, i Medium li dona prioritat al text. Pots tenir una maquetació molt, molt, molt simple a Medium, pràcticament blanca.
Que s'agraeix molt, eh?
S'agraeix molt. Està pensat per les tauletes, perquè vas llegint i no hi ha coses que ballen a la pantalla. Fins i tot amb els dispositius de tinta electrònica, quan visites Medium, està prou bé. I també té una altra cosa, perquè el test va d'aquesta cosa tan neta, per gent que no vol coses que belluguin, fins al que es diu long form. El long form és una nova forma de narració que té multimèdia, les imatges són animades, inclou vídeo, inclou àudio, hi ha cortines constantment, mentre vas fent scroll cap avall no hi ha paginació, i mentre vas fent scroll se van obrint noves coses, noves cortines, se van desplegant vídeos, se van desplegant materials. Això va guanyar un Pulitzer al New York Times amb el primer long form popular que va haver, que és la història d'una llau, i el New York Times el va publicar amb aquest format long form i va guanyar un Pulitzer, i el Pulitzer, la redacció del Pulitzer ho diuen molt clar. Ens hem quedat impressionats per aquesta forma de narrativa a la xarxa, a internet. Si cercau de Snowfall, trobareu l'article de Snowfall, New York Times, el trobareu. És realment espectacular en pantalla. I això feia que el CMS s'havien quedat curts, d'alguna manera. Si tu ara com a empresa o com a particular volies fer articles profuns, que tampoc és fàcil, perquè fa falta un equip. Per fer un article com el Snowfall fa falta diverses persones, fins i tot a producció de vídeo. Però si volies fer una feina ben feta, els CMS normals i corrents gairebé no hi entraven. Però en canvi podies anar a Medium i allà sí que pots fer un long form, per fer un article molt llarg. Llavors ja s'havia convertit en un lloc de referència per la gent que cercava lectures de qualitat. Tenim el moviment del cofundador de Twitter en Medium. També tenim el moviment de WordPress, que WordPress compra una mena de meneame, que no és un meneame, perquè ho fan ells, de les lectures llargues. Hi ha un lloc que es diu longreads.com i el compra automàtic. Ho compra WordPress. Això passa l'any passat també. Per un costat tenim Twitter fent Medium o una gent de Twitter. Per un altre costat tenim a la gent de WordPress fixant-se amb el que s'està fent, creant un lloc de selecció d'articles llarg, el Longreads. I per un altre tenim al mes de gener la sorpresa que Facebook compra els dissenyadors de Medium. Els lloga, els fitxa. I el primer que presenta Facebook és una mena de el que ha fet ara amb aquests instant articles. En realitat el que han fet és un lloc que, si aneu al primer article d'unes abelles que ha fet el National Geographic, i aneu en l'aplicació d'iOS, de Facebook per iOS, perquè encara no està per Android, és un long form. És la capçalera de les abelles. Quan tu entres a l'article, les abelles aletegen, es mouen. Però és que a més si mous el mòbil cap als costats, vas veient parts noves de la fotografia. Vull dir, la fotografia de capçalera no és només el que veus en pantalla, sinó que vas movent i es va bellugant quan vas tirant avall les cortines.
Pel que dius tu de novetat de llenguatge narratiu. Sí. Disculpeu, necessite...
Fa sí. Molta estona tinc una pregunta. És que no
però
sé
la resposta no la feu ara, anem d'anar a la publicitat.
No, sí, això dels instant, com es diu això?
Instant articles.
Sí, el tema és que només anirà a Facebook?
Sí. Vale, bé, pues... no, hi ha algú, depèn perquè... de la política de qui sigui. Per exemple, hi haurà gent que no tindrà la capacitat de fer un article amb long form tan guapo en el seu lloc web. Llavors, article del National Geographic en el seu lloc web és normal, és vulgar, no té efecte guau.
No tindrà la tecnologia.
No farà el guau. Un moment, deixeu-me que posi aquesta falca que toca ja de les emissores i tornem amb la conversa que està superinteressant.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Un moment, deixem-me dir una cosa. Quan ven Benjamí, és els únics programes que els que demanen que es respecti el torn de veu del convidat surt correcte. Vale?
Em sento molt, molt afalagat.
No, no, sempre m'aixequem el convidat i en canvi en tu t'escoltem de manera venerada.
M'allargo, li intento donar un fil així d'atenció.
El Marc està prenent a punts, jo mai ho havia vist. Està prenent a punts amb el seu iPhone 6
Plus. Jo prenc a punts, això m'ho tinc que mirar, això m'ho tinc que mirar. Va, home.
Jo volia dir que jo no tinc compte a Facebook. Jo vaig durar 3 setmanes perquè vaig haver de fer una formació i havia de saber com anava. Però si hi ha alguns articles que només estan a Facebook, no em sembla gens bé, perquè Facebook, a mi unes coses que des del principi no em va agradar és que és una xarxa tancada. I no
tot
sé
el
què,
que vulguis.
I tu vas allà i si no tenies el login, jo moltes coses no les puc veure.
Perdona,
o sigui,
disculpa.
Això va en contra del que era internet.
Carles, un moment.
Els es nova America Online. És un nou compuser.
Sí, però tu vas parlar, quan ens estàvem preparant el programa, vas parlar d'una cosa que és l'API.
Sí, clar, Facebook té una API. Llavors, aquí tenim una novetat que segurament no s'ha plantejat fins ara amb el món dels testes, perquè això tindrà èxit. Vull dir, és impepinable que la gent que va a Facebook és un munt. Hi ha moltíssima gent que es llegirà aquell article allà, els del National Geographic i tots plegats fliparan. I això ve per quedar-se. De la mateixa manera que amb el YouTube s'ha quedat amb els vídeos, podent aparèixer nous actors, vull dir, introduïm un concepte nou que és, si tu publiques text, hauràs d'estar possiblement a Medium i possiblement també hauràs d'estar a Facebook. Llavors, d'alguna manera...
També pot ser en funció de quin tipus de text sigui, no?
Sí, pot ser selectiu, però crec que la idea que tenim fins ara de CMS, que tinc el meu CMS a casa meva i que m'apublico les coses allà i reparteixo enllaços per tot arreu, això està perdent molta força. Has de continuar tenint-lo, possiblement has de continuar tenint, però en comptes de redactar directament el teu CMS i després repartir enllaços, possiblement s'ha d'invertir el procés. Has de tenir a la teva intranet o una eina particular de redactar el text, de fer les composicions, fins i tot de treball en grup en redacció, amb articles una mica complexos.
Per això que deies del nou llenguatge narratiu, que costa de crear en aquest cas, perquè és més complexa.
Sí, i amb aquell llenguatge narratiu, possiblement una part del futur del Mossega la Poma està en fer un article llarg sobre un programa en el qual hi hagi talls, a més a més hi hagi trossos de vídeo,
pogués enllaçar, que si tot estigui... Si parles un dia d'una escrita...
Fixa-t'hi, ben Frank Carreras ens vol donar feina, ben Benjamín, tothom ens vol donar feina. I quins dona calés?
Això és perquè tens una Mi Band i ara vas
accelerat.
Jo li veig un problema, això, o sigui, si jo... Per exemple, Medium, vale. Jo imagino que hi ha gent que de fet va a Medium i ja no fa el seu blog amb WordPress.
No, no és obligatori, però es pot fer.
Es pot fer, o potser algú planteja això d'instant articles a Facebook. I, sí. O sigui, jo amb el meu WordPress tindré els problemes que tinc, que a vegades me hackegen i tal, però és mío i me lo llesto cuando quiero. Clar. És a dir, sí. I en canvi, si ho penjo tot a Facebook i quan depenc d'una altra empresa em fa molta por, perquè ja sabem que Google, per exemple, va tancant coses i imagina que algú té tot el
exacte.
Seu...
Aquest concepte que tu tens tan clar, que jo vull al meu lloc perquè me'l follo quan vull, això no ho té molta gent. I llavors aquests aniran directament en aquests llocs. Bé, no podem fer una cosa igual per tothom, però el meu consell per una organització, per una empresa o per algú conscienciat, com ara tu, seria has de tenir un meta-CMS intern dintre la teva empresa i que les diferents coses que tu redactes allà tinguin diferents versions segons el lloc on vagin. Si és una entrada a la teva fanpage serà d'una manera, si és un instant article d'aquest serà d'una altra, si és a Medium serà d'una altra i en el meu lloc serà d'una altra. Però la mateixa informació d'alguna manera ha d'estar entrada en algun lloc de format neutre, perquè és que a més d'aquí 10 anys no sabem ni què haurà exactament. Llavors la teva informació estarà en brut en el teu lloc. Vull dir, ara mateix fins i tot tenir-la amb el format que la té el WordPress comença a ser un error. Haurien de tenir la informació en brut, en el nostre lloc.
De fet, em va dir un amic que es dedica a fer temes WordPress que a vegades hi ha gent que s'està muntant, tenia moltes visites i com que el PHP i tot a vegades carrega molt el sistema, que estan fent ja res a PHP, o sigui, amb text. O sigui,
Tumblr també va fer una mica de favor en aquest sentit. Deixa'm afegir un altre punt. Quan va aparèixer Facebook i Twitter, els que tenien blogs abans de l'aparició d'aquests dos mons, van veure com de cop i volta amb el temps i de manera molt progressivament ràpida la conversa desapareixia dels blogs i se n'anava fora.
Sí.
Ara ja no tenim conversa, no tenim comentaris en els blogs, no, no és un
tema
de mossegar la poma.
Tenim oberts i hi ha molt poca cosa.
Sí, en, en canvi, no vol
dir... De tant en tant hi ha aquella gent que diu m'ha interessat mucho esto, pero mira este link también. Sí,
eh? Enrique Dans ens va demanar a Meneame que féssim una connexió dels comentaris, i els comentaris, quan arriba un article de l'Enrique a Meneame, els comentaris que es fan a Meneame van a parar al seu blog.
D'acord, però és una mica artificial, perquè de fet l'origen del diàleg està a Meneame, no està en el blog. No. I el mateix passa a Twitter. Quan nosaltres fem un tuit o algun article que té més o menys transcendència, el diàleg s'està produint a Twitter o a Google+.
Però tot i que sigui artificial, quan algú arriba dos mesos més tard a l'article de l'Enrique Dans, veu la interacció.
Sí, sí. Però és que això, a més, està canviant.
Coses,
perquè tal com deia el Carles, a Medium pots comentar un paràgraf. I fins i tot pots veure, tal com passa a Kindle, quanta gent ha subratllat, perquè també
sí,
pots subratllar
més interessants
una part. Doncs això ho té Medium. Veus, aquest paràgraf d'aquest article l'han subratllat 25 persones. I com sol haver articles cervelluts, vull dir que qui l'ha fet s'ha volgut lluir en qüestions de tecnologia i de més, hi ha molta gent que pren notes, hi ha notes que les pots fer particulars teves, n'hi ha d'altres que les pots fer públiques, i el subratllat també.
Com,
no tenen API, tenen el gran problema els de Medium, que no tenen API.
Però això que
han començat fa molt poc.
Si ho pots connectar amb Evernote, ja és el
problema. Sí, d'acord, Evernote cada vegada més és una peça en tota l'armatoste molt, molt imprescindible.
A veure, Evernote és sobretot interessant perquè des que hi ha l'iPhone 6 Plus la font és més gran i pots llegir les notes.
Evernote sap quan estàs llegint, si tu tens la... no me'n recordo que nom, una part d'Evernote que te fa és netejar-te els articles de pols i palla. Te'ls deixa en text pla també
sí,
per guardar-los.
El Clearly.
Quan tu tens el Clearly instal·lat en el teu navegador i estàs visitant un article de Medium, ho veu i apareix una bombolla que te suggereix guardar-lo per lectura reposada i lenta després. I els de Clearly han clissat. Dic, Medium, el que està passant al voltant de Medium és molt interessant. I això és que no tenen ni API. De moment, només permeten incrustar, fer embed d'articles de Medium i també tenen un importador. Li dones qualsevol URL i te la importa.
El tema és molt interessant, però hem de
jo només volia dir que el Benjamí és un gran defensor de les APIs, perquè recordo quan van aquí, no?
Perdona, un moment, ara que saps tu que ets professor, Carles, per als oients que no siguin tan tecnòlegs, que és una API. Ja ho han dit alguna vegada, mossega la poma.
Que ho expliques. És que és un problema explicar això. És un
problema. Vale, sigles Application Programming Interface, no?
Correcte.
És bàsicament... tu vols fer servir un codi que ha fet una altra gent i llavors pues, hi ha unes funcions i et diuen mira, aquesta funció es diu envia contenido a Chromecast i li passes aquests paràmetres. No t'has de preocupar com està fet la caixa per dins, és una caixa negra, i com li envio jo això i com ho rebo. I llavors
és
això...
un metallenguatge que pot comunicar-se amb les aplicacions.
Sí, llavors estàs donant-li ales a la teva aplicació. Perquè,
Twitter, o sigui, aplicacions
sí,
que coneixem molt
i,
habituals.
I productes, a vegades, de hardware. O sigui, i això li dones ales perquè si els desenvolupadors ho abracen, doncs estan donant-li més funcionalitat. En Chromecast és un gran exemple, no? Van obrir l'API i pam, es van disparar les aplicacions. I, jo li volia dir que hauríem de fer una samarreta amb el Benjamí que digués volem més APIs i posem uns dibuixos d'uns APIs de verdures.
Puc dir una novetat, perquè ahir vam tenir la reunió del capítol català de la Internet Society, el president l'heu tingut per aquí, és el Jordi Iparrarrigue, i vam decidir que farem o impulsarem des del capítol català de la Internet Society una API per reunir tots els mitjans audiovisuals en català. Perquè tothom pugui fer l'aplicació que vulgui, per mòbil, tauleta, pel que aparegui, quan sigui.
Nutrint-se d'aquests...
Per exemple, que apareguin els mossega la poma.
Ah, sí,
ara mateix
sí,
tenim un problema,
tenim un problema
molt gros per saber què s'està fent en català amb àudio i vídeo. I per un altre costat tenim un munt de gent plorant...
Que no es fa res.
Que ens tanquen TV3, per exemple, a Mallorca... que ens tanquen, cada vegada és més difícil, també va haver gent, molta gent plorant quan TV3 va treure els satèl·lits i va dir que s'havia de veure per internet, però no només tenim TV3, tenim youtubers, tenim jo que sé, un youtuber que viu a COP i que explica en català al YouTube com li dona cervesa a la seva vaca.
No ho sé,
jo sabia que les dones que estan donant el pit els diuen que beguin cervesa perquè estimula la creació del llit, però en les vaques no ho sabia.
I el marit també perquè estimula...
El marit ha de tenir cervesa.
Aquesta setmana hem de parar-ho aquí perquè el tema donaria per molt, però hem de seguir amb altres temes de la tertúlia. Vull destacar una cosa que ha passat aquesta setmana que a mi m'ha fet... O sigui, de cop i volta he sigut conscient de la internacionalització del podcasting. ¿Vale? Una foto que ens va enviar en Cinerbov, recordeu que és aquest seguidor nostre que treballa a Carolina del Nord.
Del Nerd.
Del Nerd. I es veu el seu cotxe amb el d'això del cotxe, la ràdio del cotxe posa Mossega la poma, capítol 245, no?
No, jo, a veure, Tomàs, ho hem de fer enganxines de Mossega la poma i com a mínim
adhesius,
perquè adhesius pel cotxe, gomets, perquè adhesius es posin els cotxes en comptes de les pomes d'Apple, que posin el Mossega la poma.
I segurament podríeu ser una bona plataforma per captar talent de gent que vulgui participar en aquesta API, perquè obrirem la idea per aportacions i que la faci la comunitat, que sigui una cosa que surti. Ens faltaran recursos de màquines per servir això, però també ja ho tenim una mica.
Bueno, doncs molt bona, molt bona novetat, i hem fet una molt bona exclusiva, i ara ens n'anem a una altra exclusiva que ha aparegut aquesta setmana, que pels que som fans, perquè les hem tingut aquí en Josep Bordas, en Pepet de Pepet i Marieta, han tret una cançó que només l'estem escoltant als seguidors, que es diu, i ara l'escoltareu tots, La nineta dels meus ulls.
Potser no ets amb escol del bar, però més carisma no n'hi ha cap. Potser no ets alta ni elegant, però els cots més sexis no se'n fa. Ni tan bé fots i no ets ningú dins d'este il·lu. Tu ets la nineta dels meus ulls. Canta molt bé, no cantaràs, però no llàxican més encant i no et faran reina del ball. Però morbo, no tens cap rival, que ningú no me fa com tu. Tiramisú, tu ets la nineta dels meus ulls. No, 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 no hi ha cores més dolç que tu. No, 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 ets la nineta dels meus ulls. No, 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 no hi ha cores més dolç que tu. Tu ets la nineta dels meus ulls. No sé cap a fardar, però no hi ha al món un cap més clar. I prou que mai no tens un rel, però amb tu em sento segur com mai. Que també fots i no ets ningú dins d'este iglú. Tu ets la nineta dels meus ulls. Potser no és algo de constant, però riure més sincer no hi ha. I ets dura quan no faig bondat, tan dolça i et al meu costat.
Tira, tira, parta, parta, parta el nen.
Estem en viu, Sergi, controlador aeri. Estem en viu ja, sí?
Sí.
Pels que ens heu vist en vídeo i no en àudio, clar, els que ens heu vist en àudio és difícil. Els que ens heu escoltat en àudio heu escoltat la música d'en Pepet i Marieta, però els que ens veieu per YouTube heu estat veient una bossa que porta en Benjamí, que la tanca
és
la cibella, o la tanca és un cinturó de seguretat
d'avió.
I que hem ensenyat per
càmera,
en primer pla, sí. Primer pla.
Molt bé, doncs entrem en el
Coses de ser
i que el Pau Nin farà un gif d'aquest,
sí, no? Segur. I a reclamació de l'amic Oriol Ferrer, ara tocaria saludar alguna de les emissores que emeten Mossega la poma, mm-hmm, a les grelles. Però
què demana l'Oriol?
Però a reclamació de l'amic Oriol Ferrer, que per cert no diré on, però ha canviat de feina i després us explico on està, i també s'han afegit,
no direm d'on ha marxat, diràs on ha anat,
no diré cap de les dues coses, però vale. Després internament us ho explicaré.
Ah,
perquè no, sí, no està aquí l'Oriol,
oients, això és molt radiofònic, eh?
Sí,
ens explicarà una cosa
que no,
i vosaltres no la sabeu, eh? Si voleu ens ho pregunteu, vale, per Twitter i per DM us ho diem.
L'Oriol és un mini Benjamí, vale? Aleshores ha estat super,
però amb barba,
amb barba, i ha estat super provocador a la comunitat Mossegui dient: però què és això de saludar a totes les emissores i no saludar als seguidors de Mossega la poma, algun dels quals dels primers programes, com ell i molts altres,
sí,
eh? I això diu que no pot ser. Hi ha hagut un boicot, i dius, hòstia, nen, sembla que estigués en setmana electoral, xat. Pues això. Doncs aquesta setmana no saludem a una emissora de ràdio, sinó que saludem a tots els oients que ens escolteu via podcast. Molts, com deia jo, ja fidels de fa molts anys, i que de fet, sou l'essència de Mossega la Poma.
Sí, si no, per què faríem el programa?
Exacte. Recordem que Mossega la Poma és viu des de l'any 2007.
Sí, sí.
Poca com l'iPhone.
Mira, sí, però abans de l'iPhone.
No, no, no. Bueno, després va néixer després del keynote d'anunci de l'iPhone, però abans de que l'iPhone es comencés a vendre.
Correcte.
I un any abans de que es comencés a vendre aquí a Barcelona, que bueno, quan va començar a arribar a l'iPhone a la comunitat mossegui era tremendo, perquè deien, diu que no sé quina botiga de Movistar ja en portaran 10 telèfons demà, i la gent es muntava unes cues i unes històries. Va ser terrible el primer iPhone, el 3G, que va arribar.
I el 3G, recordem que no va ser el primer, va ser el 2G, que aquí no es va vendre.
Exacte, el primer iPhone no va arribar aquí, va arribar el 98.
Que tothom parlàvem amb un amic que teníem a Nova York.
Bueno, escolta, va, deixem el tema de...
Sí, sí, de Abuelo i... Cebolleta. Vale, doncs això, a tots els oients del podcast, moltes gràcies. Nosaltres us donem les gràcies. Que heu de fer vosaltres a canvi? A entrar a iTunes i deixar-nos comentaris a Mossega la Poma. I ja sabeu que la part del Racó Mossegui la patrocina...
I a YouTube, like i subscribe.
Sí, like i subscribe, correcte. Mossega la Poma, aquesta part del Racó Mossegui, ho patrocina el nostre patrocinador Ironhack, però ja no cal que parlem d'ells.
Sí,
tenim una falca. Tenim una
tenim
falca
d'Ironhack.
Ironhack.
Estàs dient que Mossega la Poma té... patrocinador?
Un segon patrocinador!
Però al cap i al fi són cursos intensius d'una duració d'entre 8 i 10 setmanes normalment als bootcamps, i llavors són treballos durant tot el dia i t'ensenyen pràcticament des de zero a ser un programador júnior. Són cursos de web, de programació web i de programació d'iOS per fer aplicacions per iPhone. Les primeres 6 setmanes t'ensenyen les tecnologies de programació i diferents llenguatges de programació que s'utilitzen a la web, i després de les darreres 2 setmanes poses en pràctica amb un projecte personal.
ironhack.com/mossegalapoma. Us heu quedat de pasta.
Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
No, i no us havia dit res.
La música d'en Frank Carreras.
Sí, sí. I perdona, i tot això arrenca d'un suggeriment d'en Carles.
Sí, la idea és d'en Carles, però hi ha feina aquí, eh?
Sí, home,
ja, però per d'això no. M'agrada el balanceig de la música i les veus.
Si recupereu el programa 240, que és que quan van estar aquí Llorenç, que és el que fa la veu i que el que vam entrevistar, si escolteu el seu àudio se sent molt malament. Vull dir que s'ha hagut de retocar, però ni us podeu imaginar fins a quin nivell, la seva part, i a més que no quedés descompensada amb el seu grito i por acanado. Molt bé, doncs això, yeah. Ironhack, que recordeu també ara estan fent, a part d'aquest intensiu de 8 setmanes, un de 4 setmanes que es diu Summer for Coders a Ironhack, que és el juliol. Trobareu més informació en la show notes de Mossega la Poma. Seguim amb la segona part de la tertúlia.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt bé, doncs segona part de tertúlia amb Benjamí Villoslada, Carles Canyo, Marc Alier, els controls tècnics.
Jo no digo allò de ara sí que mosseguem la poma.
No, l'hem fet més curteta aquesta.
A mi m'agrada allò de ara sí que mosseguem la poma.
Molt bé, doncs segona part de la tertúlia i recollim... Ostres, aquesta setmana els oients ens han fet el programa, a part d'en Benjamí, òbviament. I és que en Pere Ferrando proposava que parléssim de l'ecosistema Google versus l'ecosistema Apple. I també parlar també dels navegadors, no? Per això vam publicar a Google Plus una enquesta, i si vols, Carles, ens pots donar una mica el resultat de les dues coses, dir les dues coses, sí, que vam preguntar i els resultats.
Molt bé, tenim la friolera, seria fredolica, no? Fredolica, xifra de...
La fredolica.
26 vots
emesos
entre Apple i Google. Mm-hmm. I tenim que la gent que utilitza l'ecosistema Apple és un 19%.
Perdona, de la gent que escolta Mossega la Poma i que està en la comunitat Mossegui de Google Plus, que molts són usuaris d'Apple en algun dels seus aparells, només un 19% utilitza l'ecosistema
Apple. Anava a dir que som 4 gats, però no som 400. O sigui que... Sí. 19%, sí. Mm. I Google, serveix Google un 54%.
Bestial, la diferència.
I després tenim altres 27%.
Però si llegíssim els comentaris, veuries que els que utilitzen l'ecosistema de Apple, tot i que són minoritaris, són molt fans.
Sí, però n'hi ha un que diu, el Carles Ferro diu, Mossega la poma, us admiro per comparar el cloud de Google amb el d'Apple, em quedo sense paraules.
Però no el vam comparar. És que, hòstia, no feu el troll amb nosaltres, que nosaltres no trollegem a ningú, som cunyaus, com diu el Benjamí, però no anem de trolls. És que, sí, sí, tu li vas contestar,
no, no, bueno, no, jo li vaig explicar el que estava fent. Ja. Hi ha una cosa interessant que vaig llegir la setmana passada, Mac Rumors, ja que som de Mossega la poma, s'ha de llegir Mac Rumors de tant en tant, i és que Apple ha aconseguit fer que tot el seu cloud sigui amb energies renovables i estan treballant per fer que les plantes de producció que tenen a Xina també funcionin amb energies renovables i fins i tot han comprat un tros de bosc enorme a Xina per poder fer cultivar-lo de forma sostenible perquè el paper i el cartró dels embolcalls dels productes Apple vingui estigui aconseguit de forma sostenible.
Aplaudeixo el gest d'Apple, però
tenen
calés
per fer-ho,
sí,
no, però ho foten.
Però si després el servei que et dona el iCloud deixa que desitjar, o sigui, hi ha coses que no funcionen,
ha millorat, però està molt als uns altres. Bueno, això pel que fa als ecosistemes.
Sí, hi havia gent com el Marc Alier, i bueno, de fet, jo vaig posar Google, però també sistemes híbrids, no? Per exemple, el Marc Alier, pues, Dropbox, Evernote, Google Inbox, Skype, WhatsApp, iCloud Photo Stream.
Sí, hi ha una part important de nosaltres que utilitzem sistemes híbrids, i això també és important. I amb Mac passa molt.
Tots els que diuen que fan servir el cloud d'Apple estan a Google Plus i, per tant, tenen identificador de Google.
Ja, ja. Més coses. Això feia pels ecosistemes, però després vam preguntar específicament pels navegadors, sí. Separar una mica, sí. Chromecast, Safari, Firefox i altres.
Sí,
no?
Aquí la xifra és una mica menys fredolica perquè són 24 vots de mesos. Safari, un 33%, Chrome un 33%, Firefox un 29% i altres un 4%. O sigui que bàsicament és un terç...
M'he vist que tots els que fan servir Firefox gairebé ho fan tots per motius ideològics.
Jo, visca Firefox!
Sí, però no per temes tecnològics, perquè és el browser.
No, però per exemple, no, perdona, Chrome xupa recursos que te cagues.
El més ràpid és Safari. El més ràpid en Mac és Safari, de llarg. Però és que... jo faig servir Chrome perquè només hi ha el producte Inbox, que és meravellós,
que no, que dir, no sé
i s'ha
qui,
de fer servir.
No, no sé qui va dir que per Firefox ja funciona fa temps.
L'altre jo estava a l'aeroport, a punt d'agafar un avió per cinc cap a Mallorca, i tenia l'ordinador engegat amb el Chrome, i em salta una finestreta i em diu... el teu avió està a la porta B26. I llavors miro en el panell i acabaven de posar la porta 26, però gairebé va sortir a la vegada en el meu ordinador i en el panell de l'aeroport.
Hi ha una API.
Sí, però fa por, no? Perquè jo, és el que deia. Si fas servir Chrome, Google sap. Si tires un pet, Google
moment,
ho sabrà.
En aquell moment em va saber greu no portar Android per tenir el Google Now.
De fet, si, però, faig, busco, moment, Si busco a Google Maps qualsevol aeroport, em diu tots els vols que tinc comprats per anar en aquell aeroport. Només per fet de buscar-lo en el Google Maps.
És cert, mentre estigueu navegant per Google, ell va xupant, va xuclant la informació. Però en Pere Ferrando acusava a Google Chrome, a Google en aquest cas, d'haver introduït una mena d'espies dintre del nostre sistema. Parlava de versions anteriors, no a l'actual Yosemite. I jo vaig estar fent recerca, vaig estar mirant els processos, vaig estar tal, i us puc dir que ara mateix no existeixen. És a dir, que mentre tu no utilitzis Chrome ni naveguis via Chrome, no hi ha res a darrere que estigui espiant el que tu fas i que després s'informi a Google. I ho dic jo, que també tinc instal·lat el NetBarrier per saber que és un firewall de software, per saber què coll està passant.
I Chrome també té el mode porno, eh? O sigui que...
Sí, sí.
No, i de fet, els vols els sap perquè rebo les reserves a una compte que tinc a Gmail.
Clar.
I tinc autoritzat en el Google Now que es miri el Gmail.
Safari té més extensions de les que us imagineu. Ho dic perquè no només el món Firefox i el món Chrome té extensions. Algunes sí que són propietàries i no te'n pot sortir, però d'altres existeixen per Safari, i jo, de fet, les més importants que utilitzo habitualment a Chromecast les tinc igual per Safari. I dos, cada cop més, suposo que això igual s'arregla, però de moment el consum de recursos que fa Chrome del sistema versus el consum de recursos que fa Safari és abismal. Però abismal. Per això, ara, al final, a les propostes Mosseguis us parlarem de l'extensió per Chrome que es diu The Great Suspender. És molt bon el nom, està genial.
Que diu el nom del calçotets o alguna cosa així. Però em repeteixo, el producte Google Inbox és prou valuós com per renunciar a Safari i utilitzar Chrome com a subproducte inferior.
Molt bé, anem a canviar de tema, anem a agrair a tothom que ha fet la votació, que ha participat. Jo em vaig sorprendre perquè pensava que només contestarien 4 o 5 i no, la gent s'ha animat a contestar, déu-n'hi-do, moltes gràcies
a tots. I seguiran contestant.
Suposo, sí.
Ara, després del programa contestarà més gent.
Vale, doncs, més coses.
En Benjamí, sí.
No, que ja canviaves de tema. No, que anava a dir que tant el Chrome com el Safari tenen el mateix motor de navegació que és el HTML, que ve de l'escriptori KDE, i que l'escriptori KDE el feia un spin-off o una filial de Nokia. El Safari treballa amb el motor HTML i per interpretar HTML és el KHTML, i aquest també l'emplea la gent de Google.
Però no es va sortir no es va sortir Google del projecte per desenvolupar la seva part, continuen contribuint, però Chrome ha fet el seu fork.
Va fer el seu fork, sí, i possiblement el que continuï tinguent l'UNET per recursos de programació és Apple, perquè Apple en programació molt no hi gasta.
I Firefox també hi és, em sembla, aquest. O sigui, gairebé els tres browsers que van llançar l'HTML5 com a estàndard, que eren això, Safari, Chrome i Firefox, perquè anaven sobre el mateix core de...
Venen d'un gran desconegut, que és el KDE, que és un producte de Nokia, que a veure si la Nokia, quan se lliura de Microsoft, el rellença.
De fet, Nokia, un dels seus grans productes són els mapes.
Correcte. Canviant de tema.
I es lliura, no la va comprar completament, es lliurarà Nokia de Microsoft? Creus
sí.
Que...
Sí, ara l'any que ve acaben un acord en el qual no podien utilitzar la marca per fer mòbils. Ara de moment poden fer molt poca cosa.
Un tema que, ostres, a mi m'ha sorprès força, l'ha suggerit en Carles, i és que Popcorn Time es diu?
Sí.
Ja està per Chromecast. A veure, explica això.
A veure. El Popcorn Time és una mena de Netflix pirata.
On no pagues res i veus les últimes pel·lícules.
Sí, està per Windows, Mac, Linux,
sí,
Android.
Jo l'he fet servir a Mac.
I llavors la idea és que tu l'obres i
et surten... Pirata?
No, però jo pago Netflix.
No, però això ho expliquem amb caràcter educatiu.
Ho fem per recerca, per I+D, no?
Està clar, eh? Vale. I llavors tu obres i et surten les caràtules de les pel·lícules típiques dels Estats Units.
Té una interfície molt
xula, molt xula, les sèries...
I s'encasquilla més que una escopeta de fèria.
La gràcia és que combina la tecnologia de torrents amb l'streaming, és a dir, no t'has de descarregar la pel·li sencera que dura, no sé, l'estona que duri, sinó que quan ja té una miqueta al cap d'un segon, si tot va bé, ja fas streaming. Però és... Llavors... Això, hi ha una versió que és és que n'hi ha diversos, perquè com ho van alliberar amb codi obert, doncs ara n'hi ha més d'un. Però els que jo segueixo, que són els popcorntime.io, la web, fa molt poc que han tret en Android la possibilitat d'enviar Chromecast. Jo havia d'agafar el portàtil i tal, i ara ja des del telèfon...
Només per Android, eh?
Per iOS no hi és.
Havies provat el Popcorn Remote?
No.
És una aplicació que l'instal·les en el mòbil i controles el portàtil o l'ordinador allí on tinguis el popcorn a través de wifi.
La vaig veure, però em va fer mandra perquè igualment havia d'engegar el portàtil.
El portàtil enxufat per HDMI contra la tele i des del mòbil...
No, has de fer allò d'aixecar-te, parar el portàtil que està endollat a la tele...
Però llavors no fas prou passos en el Mi Band.
Ja, no es pot tenir tot.
Una pregunta així, off topic. Què ha passat amb la Xustac? El Nexus 7 ha desaparegut de la fase
perdona,
de la Tierra?
Perdona,
No, jo em volia comprar una ara, fa 6 mesos.
Nexus 2013...
Per Nadal li volia regalar una a ma germana.
Un dels millors tablets de 7 polzades.
I no la vaig trobar, no la pots comprar ara? És com si s'haguessin carregat el producte.
Jo crec que igual el Google I.O. potser treuen
una
altra taula.
Va ser sota una Nexus 7 nova, eh? Jo...
Porto un tema per acabar la tertúlia, perquè ens estem despistant, que no em donarà temps d'entrar en detall.
Doncs no el diguis.
No, però sí que el tiro perquè hòstia, em vaig quedar de pasta de boniato. ¿Vale?
És una gent... És boniato o moniato?
És boniato, no?
A Badalona sempre hem dit moniato.
Perquè a Badalona parleu
com
raro...
Teléfano.
No, com telàfano. No?
A Mallorca què és? Moniato o boniato?
Crec que és amb M.
A mi m'ho dic, això és immuniato.
Bueno, el tema que us porto és per això dic que en parlarem més en detall, perquè té a veure amb la seguretat inherent als programes de missatgeria, des del WhatsApp, el Messenger, l'Inés...
Sembla que Sud-amèrica és batata.
Bueno, torna al planeta Terra, Marc. Doncs això, fent recerca sobre aquest tema, que ja dic, crec que és un tema que n'hauríem de parlar en profunditat, vale? Hi ha una gent independent que es diu EEF.org, que dintre hi ha un Secure Messaging Scorecard, vale? Que ha tret una llista...
Que mola! Si tens un Secure Messaging Scorecard, moles!
Bueno, què és això? És una llista que divideix les diferents sistemes de missatgeria i els i diferents criteris de compliment de seguretat o no. Si està encriptat, no està encriptat, si s'accepta. Diferents criteris, ara no vaig entrar en detall, no? Em sorprèn que, hòstia, la majoria són molt poc segurs, però quan dic molt poc, dic extremadament poc segurs. Sí. Exceptuant CryptoCat, que em va cridar, CryptoCat no ve de Catalunya, però em va cridar aquest nom, que és l'únic sistema que compleix tota la normativa aquesta, té tot allò correcte.
Que ve de gato.
No sé d'on ve. La resta, el FaceTime, fins i tot el FaceTime. El Facebook Chat, vamos, és un coladero. El WhatsApp, l'eMessage té coses, però algunes no estan massa bé. Tots els sistemes estan aquí desglossats i em vaig quedar una mica de pasta de boniato perquè de veritat Telegram també cobreix bastant la seguretat, però Viber, el Viber que fem servir alguns, o el WhatsApp per exemple, res de res, o inclús el Yahoo Messenger
Sortiran d'aquests xats corporatius com el
Yahoo Messenger,
sí. Com es diu, el Slack, es diu
dels 90.
L'ICQ
Slack
això ja és pre-web.
T'ho hauria de mirar perquè no espera, a veure si et trobo Slack,
això tampoc és molt radiofònic, no?
No és molt radiofònic, no. Semblem aquí
a l'Slack està molt bé per treballar amb equip, perquè hi ha molta gent que té la tendència a anar cap a grups del WhatsApp, quan els grups del WhatsApp se tornen un caos perquè tothom parla de tot i entre d'altres coses de feina, amb Slack pots aconseguir distribuir la conversa. Hi ha un lloc és random que tothom parla del que vol, del seu gat, i en canvi tens l'espai de cada projecte, cada treball, que ja ho tens tot ben delimitat.
I però còpies de seguretat de tot.
I sí, Slack no està
però és una hipoteca per una empresa.
No surt a la llista.
No surt a la llista, tens raó.
Però dius que és una hipoteca?
És una hipoteca, perquè a mesura que vas tenint gent i vas tenint projectes i vas necessitant més informació, les clatellades que et peguen per continuar utilitzant el servei són considerables. I hi ha gent que els comença a pagar. I aquella informació no la tindràs mai. Sempre estarà allà. Amb la qual cosa la feina de la teva empresa de projectes que podràs has de revisar d'aquí 5 anys, si tu no has continuat pagant Slack, tens un problema per continuar. Però si voleu dades...
La pots volcar, no? Pots fer còpies, pots volcar-la.
Pots volcar-la, sí?
Sí, hi ha interfície.
Possiblement
ha...
pagant pots.
No ho sé, això de pagar o no.
La qüestió és, si voleu saber més detalls d'això, tot això ho va analitzar a fons un amic, que nom Antoni Eloi, i el seu blog traspams.com. Traspams.com explica, o traspams.net explica la història que ell troba de Slack com a hipoteca.
Molt bé. Hem de marxar, que tenim propostes i avui sí que anem super tardíssims. Aquesta tertúlia t'ha arribat gràcies a aquest patrocinador.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat. Temps de propostes i suggeriments a Mossega la Poma. A mossegalapoma.cat/revisions trobaràs els productes revisats i recomanats per nosaltres i vosaltres. Si fas servir els enllaços als articles revisats al blog, no et costarà més diners, però ens ajudaràs a mantenir el programa. Connecta't a mossegalapoma.cat/revisions. Gràcies.
Ja estem fora de temps, Carles. La teva primera proposta, que és Free.
Ja estem fora de temps?
Sí, estem fora de temps. Free?
Sí, Free amb PA, que és un projecte Kickstarter, que és com una mena de Stylus, per fer servir tablets i que pots escriure en qualsevol superfície.
El vídeo és impressionant. Sí, impressionant.
I a més, el pots fer servir, com que va per Bluetooth, de telèfon. Si tu estàs escrivint i de sobte et truquen i et poses això a l'orella i dius, dica, cariño, què quieres?
Sí, sí, sí.
Dica melón.
No, brutal, brutal. Posarem el vídeo, el tinc, ja el tenia agafat perquè em va agradar molt.
Però és que hi ha el tema aquest, que hi ha alguns projectes de Kickstarter que de vegades tenen un vídeo molt bo, però no hi ha una viabilitat tecnològica, no saben com fer-ho.
Alguns doncs, sí,
aquests ho saben fer.
No sé,
estan parlant de fer la I+D o de fer el projecte?
Marc, no podem conversar, que estem fora de temps. Ja està disponible a Catalunya, jo una altra proposta, el nou servei d'Apple, Apple Maps Connect. És com el de Google Maps, s'ha dirigit a pimes, a petites empreses, a negocis, perquè tu apareguis a les cerques, en aquest cas, d'Apple Maps. Nosaltres hem posat Mossega la Poma aquí, a l'Apelo.
A l'Apelo.
Bé, a veure si surt. Tu has de provar Apple. Ara ens posarem en enllaç per sol·licitar l'aprovació.
També ens hem de posar Google Maps, llavors.
Sí, també. Rafael Jesús parla de Leaf eBridge en USB per iPhone i iPad. És un sistema, és una mena de USB que es connecta, bueno, que pots fer l'extensió de 32, 64, 128 i 256 gigas d'un telèfon iOS.
Sí, pagant molts més diners i només per
diners.
iPhone i
ja,
iPad.
Però bueno, vale, més coses. Ha aparegut una nova aplicació per Mac que es diu Encrypto. Encrypto també està per Windows, per cert. El que fa...
Encrypto no era el gos del Superboy?
No. Que permet encriptar continguts, arxius o carpetes amb una encriptació AES-256. El gràfic és molt maco perquè fa... i et apareix el fitxer encriptat i per desencriptar fa i tot apareix encriptat.
I només per això ja mola, tio.
Mola molt, és gratuïta. És gratuïta.
La tecnologia pot ser un xurro, però si el gràfic mola ja està.
No, no és un xurro, és una AES-256.
Està bé, vale?
Ja dic, hi ha client per Mac i per Windows, necessiteu el client per desencriptar, però bueno, està força bé si voleu securitzar les vostres, la vostra...
Securitza.
La vostra enviada d'informació. I acabo si no teniu res més, acabo amb l'extensió que comentava per Google Chrome, ja ho he dit, es diu The Great Suspender, i el que fa és que analitza...
Ho has explicat dues vegades al programa. Ja.
Bueno, però explico el que fa. Analitza les finestres que estan inactives durant un temps que tu pots decidir, les posa a dormir i amb el que fent això allibera els recursos RAM i altres del sistema. Per tant, jo crec que és una extensió imprescindible, Marc Alié, pels que feu servir aquest xupador, xuclador de recursos que es diu Google Chrome. Alguna proposta, Benjamí, alguna cosa...
Per compensar totes les coses que ens farà aquests dies Kickstarter en l'arribada a Espanya, que vos torneu a mirar Goteo. Goteo.org. El vam tenir fa dos programes del Mallorca en xarxa amb l'Olivier, que és el fundador de Goteo, i el que explica és molt, 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 molt interessant. És una altra forma d'entendre el crowdfunding.
I enllaçarem al capítol de Mallorca en xarxa on va estar...
Hasta podríem convidar aquest senyor a la propera temporada.
Molt per Barcelona.
Sí?
És molt per Barcelona, l'Olivier. Té un llinatge Skalbum, és impronunciable, però una cosa... Només una dada, molta gent no passa el seu projecte a Goteo quan arriba amb el punt en el qual Goteo demana que allò se faci en codi obert i que estigui disponible el codi i les històries per poder continuar millorant el que sigui que se faci. Tenen una consciència en quant al món del programari lliure i de també la producció del que sigui lliure, perquè ara aviat també tindrem impressores i moltes més coses, que és digne de mirar i que els fa diferents a tot l'altre.
Està bé, és un bon nítxol. Acabem aquí. Crit hipo-huracana. Setmana vinent a Mossega la Poma ens acompanyaran Ramon Barlam per parlar de les TIC en els projectes d'aprenentatge. Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Propostes, comentaris, suggeriments, tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat, a Twitter @mossegalapoma, a YouTube també al canal de Mossega la Poma o a la comunitat Mossegui de Google+.
I Fast and the Furious 7 ja està en alta definició a The Pirate Bay.
I una abraçada molt forta al Benjamí, que l'esperem tenir abans de que tanquem temporada un altre cop.
Fet.